On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al segon episodi de les marmotes de la biblioteca, l'espai d'un grup de tres persones que entre llargues caminades de muntanya compartim lectures i ens recomanem llibres. Un dia ens vam decidir de gravar el que comentàvem de llibres llegits per a divulgar en episodis mensuals la nostra passió per la lectura i aquest és el resultat. Així doncs ens presentem, som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu tant com nosaltres de llegir, sobretot novel·la negra, però també altres gèneres literaris. A les marmotes de la biblioteca us trobareu que parlem cada episodi d'un llibre concret. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de biblioteca d'avui parlarem del llibre El curiós incident del gos a mitjanit, de l'escriptor anglès Mark Haddon, catalogat dins del gènere de la novel·la de misteri. El llibre original està escrit en llengua anglesa, essent el títol The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Es va publicar el 2003 en la llengua original i el 2004 en català, a per l'editorial La Magrana. La traducció és a càrrec de la Rosa Borràs i té una longitud de 340 pàgines. L'edició castellana és del mateix any, de l'original, el 2003, per l'editorial Salamandra, i la traducció és a càrrec de Patricia Anton. El 2003 va ser premiada com el millor llibre de l'any per White Bread. El 2004 va guanyar el Premi per Escriptors de la Commonwealth i el 2005 el Premi al millor llibre per a joves lectors. La història s'ha posat al teatre en diversos països i idiomes, essent galardonada tant la posada en escena com a nivell d'interpretació pel personatge principal.
La sinopsi.
Elogiada amb entusiasme per milions de lectors arreu del món, El curiós incident del gos a mitjanit és una novel·la que no s'assembla a cap altra. El narrador, Christopher Bond, té 15 anys i pateix una forma lleu d'autisme. És tot un expert en matemàtiques, però sap molt poques coses sobre els éssers humans. Li agraden les llistes, els sistemes, la veritat, odia el groc, el marró i que el toquin. Mai ha anat sol més enllà de la botiga de la cantonada, però quan descobreix que algú ha matat el gos d'una veïna, decideix iniciar una investigació. Lluint de fracassar, la recerca d'en Christopher, que emula el seu amic Sherlock Holmes, el model de detectiu obsessionat amb el distanciament i l'anàlisi dels fets, qüestionarà ben aviat el sentit comú i el comportament dels adults que l'envolten. En pocs anys, El curiós incident del gos a mitjanit ha esdevingut tot un clàssic.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre que ens han agradat, que no ens han agradat o que són dignes d'esmena. Jaume, vols començar?
Sí. Jo la primera cosa que haig de fer és disculpar-me una mica perquè fa potser un parell d'anys que vaig llegir el llibre. He intentat fer una mica de recuperació de tot. Potser m'hauré quedat amb algunes coses al tinter, però exposaré una mica coses que recordo que em van agradar bastant i altres coses que no tant. La primera cosa que volia constatar és un llibre que en el meu cas vaig llegir en català, però penso que és un molt bon llibre per llegir amb l'idioma original, cosa que hauríem de fer sempre que poguessin, en el sentit de que no necessites un nivell molt alt d'anglès, el seu llenguatge molt senzill i descriptiu, que ho explica com si fos un nen, penso que és un llibre ideal per llegir-lo en idioma original.
Bueno, sempre que poguéssim, podríem llegir en versió original. El cas és que a vegades sí que és veritat que és un llibre relativament curt i que està molt orientat a gent jove, no? I això també admet que puguis introduir-te en llengua anglesa, però que no és tan fàcil entrar en una novel·la, un conte d'acord, un còmic també, però en una novel·la entrar a llegir-la en anglès és estar contínuament consultant també el diccionari, depèn de la temàtica, evidentment. Tu entres en un Harry Potter, per posar un exemple, i té un argot de llenguatge que és molt específic del món de la màgia. Clar, llavors estàs contínuament consultant paraules en el diccionari fins que no entres en el món ja d'aquest món de la màgia, no? En aquest cas són coses molt més quotidianes, de vocabulari que tenim entès tots, del carrer i dels veïns i tot plegat, llavors sí que potser és una mica més fàcil. Tot i això, l'he llegit en català.
A part d'això, amb què em quedo així a primer cop d'ull? Que he trobat molt interessants i divertits els jocs matemàtics que hi ha al llibre. Jo sóc de ciències, penso que és més probable que t'enganxis amb els temes, amb tots aquests jocs matemàtics, si ets de ciències, que potser si ets de lletres, tot i que són multidisciplina, no? Ara no els recordo en concret, però recordo, per exemple, el fet de que els capítols siguin així en números primers, coses d'aquestes que vaig trobar molt ben divertides.
Doncs a veure, sí, jo aquí sí que volia comentar diverses coses respecte a això, i és que respecte al que són els problemes matemàtics, que és l'obsessió per les matemàtiques que tenen o que solen tenir la gent que és autista. Més que res perquè els molesta molt les coses que no quadren. Els acudits, les coses que no quadren, tipus interpretacions de les coses, el que m'ha dit aquest però no ha sabut interpretar, tot això els ha desquadrat moltíssim. En canvi, el que és el món de les matemàtiques, com que són lògiques i 2 + 2 fan 4, i això té una relació lògica, això sí que els fa sentir còmodes amb ells mateixos. El problema està resolt. En canvi, una cosa que és ambigua els genera una incomoditat absoluta, perquè aquest problema mai es resol. És una ambigüitat. I una de les coses que marca molt el llibre, precisament, és la seva comoditat, que precisament utilitza les matemàtiques com a relaxació per estar còmode al personatge, i en canvi la incomoditat i com se li genera tots els problemes i l'estat d'angoixa quan està en una situació de que el problema no es pot resoldre. I també una de les coses que marca molt, molt, molt en el llibre, almenys a mi m'ha agradat molt, és veure com s'autogenera les solucions en cas de que es posa nerviós, quan és veritat que el personatge té un autisme molt lleu, d'acord? O sigui, és capaç de trobar una solució quan està en un problema d'aquests de crisi. Per posar un exemple, és que està en una estació de tren, que evidentment és un moment de col·lapse per ell, no? Perquè hi ha moltes persones, molt de soroll, molt d'impacte, molts inputs visuals, i el que fa és traçar-se una línia imaginària per terra per anar d'un lloc a un altre. I llavors concentrar-se en aquesta línia imaginària que s'ha creat ell per aconseguir arribar en el lloc.
Sí, jo potser amb el que comentaves, ara ja no ho recordava, això de la línia imaginària, però me'n recordo d'altres coses, com per exemple el tema de no entendre els acudits normals, no? Això dona molt de joc, no? O per exemple el tema de la importància que tenen pels colors a la seva vida, no? El fet de que els cotxes que veu siguin d'un color, aquell dia és un bon dia o és un mal dia, no? no ho sé, sí, més detalls d'aquests n'hi ha molts al llibre, eh? I realment el fan més divertit. No sé si Marc, si estàs d'acord, vaja.
Estic d'acord amb la valoració que feu. El que a mi m'ha passat amb aquest llibre és que tot aquest desplegament se'm fa una mica farragós, eh? És a dir, que entenc que l'excusa del llibre, el que al voltant del que gira la novel·la és de la manera de veure el món del seu protagonista, entenc que també intenta ser una manera d'explicar-nos aquesta característica d'algunes persones que tenen aquesta manera de pensar i aquesta manera de funcionar. El que trobo, evidentment, que igual que vosaltres, que està ben explicat, el que per mi trobo és que és excessiu. És a dir, se'm fa una mica difícil el llibre, tinguent en compte que només giri al voltant d'aquest eix. M'hi trobo a faltar altres matisos, no només la manera de... És a dir, que tot sigui la manera de veure el món d'aquest nano.
Jo, si voleu, continuo una mica més amb altres coses que els he trobat molt encertades, i, per exemple, és el cas de com introdueix el tema d'en Sherlock Holmes, no? Que ell vulgui fer les coses com en Sherlock Holmes, perquè precisament hi ha molta gent que considera que aquest personatge fictici, en Sherlock Holmes, tenia molts trets d'autista. I potser l'autor ho vol lligar-ho tot, no sé, David.
En Sherlock Holmes és molt observador. És molt, molt, molt observador. O sigui, descobreix tantes coses, és un investigador tan trempat, precisament perquè es fixa en absolutament tot. Hi ha una frase del personatge del llibre que diu: jo ho veig tot, aquestes quatre paraules, no? I amb aquestes quatre paraules, mentre jo ho estava llegint, dic, clar, és que és una perspectiva completament diferent a la nostra, eh? El que les persones com nosaltres traiem tota una sèrie d'informació que no necessitem de la vida, i en canvi que aquesta gent és capaç d'introduir tota aquesta informació dintre del seu cos. Evidentment, això és molt difícil de gestionar. Imagina que totes les coses del teu voltant entrin en el teu cos i hagin de ser processades pel teu cervell. Clar, és molt i molt i molt difícil. És normal que una persona que no és capaç de donar-se que hi ha quatre fotografies a sobre d'una taula, per exemple, perquè està concentrada en una altra cosa, doncs ho pugui gestionar. Però el que es fixa en les quatre fotografies i en el contingut de cada una de les fotografies, més els colors que hi ha a dintre de cada una de les fotografies, més els dibuixos de dintre, clar, tot això arriba un moment que et col·lapsa. I clar, en Sherlock Holmes és un personatge fictici també, que aquest paral·lelisme de que seria com un superautista, no? un superautista, un superhome, en el sentit de que aquest sí que és capaç de gestionar tota aquesta informació que li arriba al seu cervell.
Sí, però potser amb unes limitacions, no? Perquè en Sherlock Holmes tampoc l'agradava que el toquessin, no? I tampoc se sentia còmode amb la gent, no? Vull dir que en troba molts de paral·lelismes. Vull dir que la juga molt bé aquesta base, eh? No sé, Marc.
I a més, ara que ho vas explicant i recordant, no només tenia problemes amb la gent, sinó que també, igual que el personatge, té aquest punt de supèrbia. Ell, amb aquesta frase que has dit, David, que diu ell ho veu tot, no només a vegades parla d'això, no veu això com un problema, sinó ell a vegades també ho viu com: ostres, tot el que us esteu perdent, perquè jo capto centenars de coses i la majoria de la gent no se n'entera de res. En el viatge en tren ell explica totes les coses que ha vist i remarca la diferència i tots aquests pobres que hi han aquí al voltant que no s'han enterat de res perquè no han vist ni les cases, ni les vaques, ni els cavalls, etcètera, etcètera. I és veritat que en Sherlock Holmes també tenia aquest punt de supèrbia, de no només capacitat d'observació, sinó a més saber-se superior als altres per tenir-lo.
Bueno, crec que estem bastant d'acord amb aquest punt, eh? Però potser perquè realment l'autor vol ressaltar-ho, això. Jo només tenia una cosa més només per comentar. Jo crec que en aquests darrers anys, vull dir 20-30 anys, el tema de l'autisme s'ha anat tocant cada vegada més a pel·lícules, sèries i llibres, no? Si tirem enrere, potser de les primeres va ser Rain Man, el 88, no? i si arribem fins al temps actual, doncs tenim el Big Bang Theory, o tenim The Good Doctor, no? Que també són temes, que són sèries que tracten el tema de l'autisme. Crec que l'aproximació que està fent en Mark Haddon en aquest llibre és una aproximació més realista a la gent que pateix el síndrome aquest d'Asperger, no? En el sentit de que, tot i que és una mica suavitzada, per lo que comentàvem, d'un autisme lleu i així, i segurament no tot és tan maco com ho pinta, no? Maco entre cometes, mai es trivialitza tant com a Big Bang Theory, que potser és el colmo de la trivialització, no? Que tot és broma i tot fa riure. Aquest llibre ja s'enfoca així en sentit de l'humor, no? Però intenta fer-ho, diguem, més realista. La paraula poder seria realista. No sé si esteu d'acord.
Bueno, jo no conec massa la part aquesta d'autisme en casos reals, eh? Jo no he tingut massa contacte al meu voltant amb persones així. Sí que la veig encertada, perquè et fa tenir molta empatia amb el personatge, no? Ha escrit en primera persona el llibre, clar, tu et poses en la pell del personatge, i vulguis o no, això, les altres sèries o pel·lícules, si és que has comentat, no estan fetes en primera persona, estan fetes en, bueno, que t'expliquen una història i que hi ha la persona autista per allà. Llavors, fent-ne humor o no fent-ne humor o com es vulgui tractar, però que sempre t'expliquen una història. En aquest cas, a l'entrar dintre del personatge també pot ser que sigui per això que diguis que és una visió encertada. Així i tot, estic d'acord amb tu, eh? Almenys jo a l'entrar dintre m'ha fet sentir d'una altra manera. Marc?
Sí, és que encara fa més, encara potser fa més contrast aquesta manera de narrar-ho quan tens els fets que t'explica el llibre, que en definitiva hi ha una història bastant, bastant fotuda al darrere d'aquest nano. Una història d'abandonament, m'entens que és una situació bastant difícil, que ell viu al marge completament de qualsevol emoció. És el que potser m'hi sorprèn. I és clar, evidentment, ell no ho viu amb emoció, i l'autor, a més, encara acaba de rematar-ho posant aquests tocs a vegades així de, com una mica humorístics, que contrasten amb la història que és forta, la de fons. No és una família feliç, evidentment.
Sí, 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 estem d'acord. No sé, jo per la meva part ja tenia els punts bastant que m'havia organitzat així una mica tocats. No sé, enganxes tu, David, ara?
A veure, jo més que res volia tornar a remarcar aquest esforç de comprensió nostra quan llegim per entendre com viuen i processen tots i cada un dels petits detalls del dia a dia els autistes, no? Hem parlat de la gran quantitat d'informació que reben i com l'han de processar o com s'autogestionen per processar tota aquesta informació, que se senten molt més còmodes en llocs que són molt més neutres, doncs habitacions pintades de blanc, molt minimalistes, perquè estan molt més tranquils en allà perquè no tenen tants inputs, la lògica de les matemàtiques, les incongruències que els generen aquesta intranquil·litat. I també una cosa que marca el llibre i m'ha agradat molt és que el que comentava en Marc, com ens veuen les persones autistes a nosaltres, no? Aquest sentit de dir que són una colla de ximples, no? Clar, com que nosaltres deixem un 80% dels nostres inputs a fora perquè no els necessitem, i en canvi ells que han de gestionar el 100% dels inputs que tenen. Però sobretot també hi ha una cosa que descriu i que m'ha agradat, és que tot des del punt de vista del protagonista, la dificultat de les persones no autistes per comunicar-nos amb els autistes, de que aquestes persones no autistes hem de canviar totalment la nostra perspectiva de comunicació, i així i tot pot ser que no ens en sortim. I clar, això, una persona que pugui tenir una relació mínima amb una persona autista, doncs pot generar frustració. Però el que són unes persones properes, com poden ser uns pares, llavors és multiplicat per 10, 100 o 1.000. No? I això sí que m'ha fet sentir molt, sobretot amb la relació amb la mare, no? que li genera tanta frustració que arriba un moment que diu prou, no? Llavors, una altra cosa que volia comentar és la facilitat de narrativa de l'autor. Per fer que et posis en la pell d'aquesta altra persona, completament diferent a un mateix. nosaltres ens podem considerar persones normals, entre cometes, i ens fa posar a dintre d'aquesta persona amb una altra manera de pensar, una altra manera de veure les coses, una altra manera de gestionar tot el que l'envolta, que és absolutament diametralment diferent. Però així i tot, aconsegueix que empatitzis amb ell i que entenguis, encara que sigui una mica, com processen la informació i que puguis entendre una mica el seu comportament. I per últim, també m'agradaria destacar com ho fa l'autor amb l'excusa de la mort d'un gos i l'obsessió del protagonista per tancar el cas o misteri o problema, que el problema quedi sense resoldre. I això li provoqui aquesta inseguretat de què parlàvem abans, aquesta inseguretat, aquesta incomoditat, un problema sense resoldre, malgrat que li diuen moltes vegades no t'hi fotis, no t'hi fotis, no t'hi fotis, ell no pot, o sigui, la seva necessitat de tornar a solucionar aquest problema que està sense resoldre, doncs continuï investigant, continuï fotent el nas on no toca, i a partir d'aquí l'autor ho enllaci a esbombar tot l'entorn familiar i veïnal, que és realment el nus de la història. I que, malgrat que la història, aquesta que seria una història doncs, de relació entre veïns o famílies o mals entesos o què pugui ser, que seria una història normal i corrent, afegit amb tota la història aquesta de l'autista, doncs s'aconsegueix que la temàtica del llibre doncs, pugi notablement. Jaume.
No, és evident que el tens molt més fresc el llibre i ara, com ho anaves parlant, m'anava vinguent una mica tot i és veritat. Coincideixo amb l'exposició que has fet en general. No sé, Marc, si tu encara no has dit gaire res.
No, és que a mi, bueno, ja ho veureu pels comentaris que faig, però a mi la novel·la no m'ha agradat tant com a vosaltres i, de fet, en certa manera també té relació amb aquest... amb el que tancava en David els seus comentaris, que és la història. La història i la llargada. Jo, si voleu, us explico el que he pensat del llibre. A mi, o sigui, d'entrada em va sorprendre molt el punt de vista, que penso que, de fet, acaba siguent en el tema del llibre, des del meu punt de vista, que és això, el com veu el món aquesta persona, és el tema principal. Aquestes històries, la història d'aquest assassinat del gos, com després explota la família i les relacions amb els veïns, se'm queda una mica en segon pla. El tema gira, pel meu entendre, sempre al voltant de la relació que té ell amb el món. I està molt ben fet, és a dir, la vida des del punt de vista d'un nen autista, les coses com les veuen, les dificultats per entendre allò, els problemes dels adults, tot el món de les emocions. Empatitzes, encara que no és curiós, encara que no estigui molt explicat en la novel·la, però t'imagines la desesperació dels seus pares en algunes ocasions, quan no intenten, és a dir, fan esforços titànics per comunicar-se amb ell, i no hi ha una resposta. I tot això no ho veus des del costat dels pares, sinó ho veus des del costat del nen, i això està fet en gràcia. Però el que sí que penso és que la història no té prou fons i que aquesta excusa esgota l'obra, aquest punt de vista. Potser hauria servit, pel meu gust, per un conte o per una novel·la tan llarga. David.
Doncs mira, jo no estic gens d'acord amb això, perquè precisament et posa en diferents situacions, no sé si 300 pàgines, però et posa en moltes situacions, ja sigui en l'escola, sigui a casa, sigui en un viatge que per primera vegada surt de casa seva. El viatge a Londres el trobo genial de descripció, genial, genial de amb la perspectiva que jo no m'havia plantejat mai, això. O sigui, com ho veu la persona que no és com jo? Quan et poses a llegir en primera persona com sent aquesta persona autista, tot aquest viatge, que és la primera vegada, que evidentment pot ser ple de fantasia, però que se'n surt. I el fet d'anar llegint descriptivament cada un dels detalls, no només aquest viatge que hem comentat, ja et dic, l'escola, a casa seva, a casa la mare, al carrer, com veu els veïns, tot això almenys a mi, m'ha ajudat a veure, a donar-me més detalls de com viuen les persones autistes, com gestionen tota aquesta informació de com capten la vida a ells. Perquè la vida, per ells, bueno, nosaltres potser ens preocupem per la mort, però és que a mi em dona la sensació que ells es preocupen perquè tot el seu voltant, el seu segon, que ve just després del moment d'ara, quadri. I això, amb totes les situacions que ens posa l'autor en el llibre, doncs et va donant exemples de situacions diferents i com ho va resolent i com ho va gestionant internament el personatge.
Clar, precisament pel mateix motiu no hi ha una evolució del personatge, sinó que és el mateix personatge, la mateixa actitud posada en diferents situacions amb idèntics resultats. És a dir, sí que veus un ventall de situacions en les posa una persona autista i com reacciona d'aquestes i com veu el món, però no, és a dir, això no em fa interessar en l'història, sinó que són molts exemples d'una mateixa cosa. És el meu punt de vista aquest, eh? Vull dir que no. Sí, David.
Sí, a veure, que tampoc és qüestió de tu tens la teva opinió, no te la rebreixaré. Sí. Simplement que jo no he agafat la història del nen autista com a principal. Jo el que he agafat com a història principal és el que desemboca, o sigui, la seva història és el fil narratiu, tot i que la història real és tot el que li passa a la seva família a darrere. La que potser tu has interpretat com a història secundària, jo l'he agafat com el nus principal del llibre. I és per això que m'ha agafat. Perquè els que canvien, o els que... Jo no m'espero que el nen canviï, ni que es curi, ni que faci cap tipus de canvi en aquest sentit. Jo el que veig és que sí que hi ha canvi envers les altres persones. Aquestes altres persones que l'envolten sí que evolucionen, sí que tenen un canvi respecte a tot el que va passant al nen en diferents situacions. Al llarg del llibre li veus un canvi, doncs, des del pare, veus el canvi a la mare, veus canvi en la parella de la mare, veus canvi a tota la gent que l'envolta i veus canvi. Amb ell no, ell és una pedra duríssima que no el faràs canviar, precisament. Una de les frustracions dels pares que tenen un fill autista és que no evoluciona, precisament, és que no el canviarem. El nen és així i ja està.
Llavors, també volia afegir, i no és precisament positiu pel meu gust, que és que aquest forçar el punt de vista i adaptar-ne l'estil de la novel·la que sigui tot des del punt de vista d'una persona autista fa que el que acabi siguent un estil volgudament infantil i monòton. És a dir, que les frases curtes sempre fa servir els mateixos connectors, amb llavors, i llavors, i llavors. Clar, són recursos per posar-te dins de la perspectiva, dins del cap d'aquesta persona. Però, esclar, això fa que també que els personatges siguin molt plans, que els hi falti una personalitat, els que surten, perquè, clar, són vistos des del punt de vista d'una persona que no capta les emocions. I llavors, clar, evidentment, això fa que et perdis la meitat dels personatges, perquè bueno, veus què fan, però no costa molt entendre quins sentiments tenen, te'ls has d'imaginar, però, clar, és que tot és perquè el personatge no les capta i que, si bé el llibre va d'això, és una llàstima no haver-ho trobat, pel meu gust, una altra manera de narrar-ho. Sí, David, digues.
No, simplement que precisament jo el que veig és que, tant com tu, és una llàstima, jo trobo que és la gràcia. La gràcia de la manera que està escrita aquest llibre és precisament això.
Llavors, el que sí que trobo que encertat és el ritme de l'obra, que m'agrada. I, de fet, és el que, bueno, té un ritme ben fet, ben construït, i fa que vagis llegint sense cansar-te massa. La història evoluciona sense pausa i trobo que supleix una mica la falta d'altres coses o el que jo li he trobat a faltar.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5, segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Anem a parlar del primer, la llargada, puntuacions. Jaume, com ho veus?
A la llargada li he posat un 4. Podria semblar llarg, així és a primer cop d'ull, però tinguent en compte que hi ha jocs dibuixos, jocs matemàtics, dibuixos, jo crec que es fa molt a me i que està molt ben compensat.
Marc.
Jo li he posat un 2 pels motius que us he dit, perquè la història se'n fa bastant escassa per l'extensió del llibre.
Doncs jo li he posat un 4 també, un 4 baix, diguem-ho així. A mi no se m'ha fet llarg, l'he trobat força més, i que potser sí que és veritat que es podria reduir una miqueta, però en general trobo que està bé, que està bé per tots els detalls que ha d'arribar a donar. Saltem de temàtica, ens anem al ritme. Jaume, com el veus?
El ritme l'he puntuat amb un 3. Clar, anem al ritme d'un nen autista que ho ha de descriure tot. No pot ser un ritme ràpid. Un ritme correcte l'he posat jo, un 3.
I tu, Marc?
Jo l'he posat un 4, també perquè ja us ho he dit. El trobo que és... A veure, no és trepidant, però que se sap adaptar en aquesta manera de narrar la història, encaixen força bé, tot i ser aquesta narració en primera persona d'una persona que veu el món d'una manera molt peculiar, sap encaixar-ho amb la història com va evolucionant. I no trobo que té un ritme molt bo el llibre, francament.
Doncs jo li he posat un 4. No he trobat que hi haguessin alts i baixos. En general l'he trobat un bon ritme i que no et fa mandra ni deixar-lo de llegir. O sigui que trobo que és molt, molt bon ritme i no, un 4 encertat en aquest cas. Saltem, anem a temàtica. Com l'has valorat, Jaume?
En aquest cas li he posat màxima puntuació un 5. El trobo perfecte. No, o sigui, no només el trobo interessant i molt original... a més, ja hem d'afegir que és molt pedagògic, per tant, o sigui, tot aquest enfocament el trobo perfecte, un 5.
Marc?
A mi el tema se'm fa una mica llunyà, no m'ha acabat d'interessar, és a dir, sí que potser alguna de les coses que apareixen al llibre m'interessen, però en general li trobo faltar història.
Jo en aquest cas he posat un 4 també, un 4 una mica més amunt, ¿vale? Més que res també per l'originalitat. O sigui, i el parlar en primera persona d'aquesta persona autista, doncs a mi m'ha captivat, m'ha fet entrar bé a dintre del personatge, m'ha fet entendre molt com són aquestes persones, com gestionen tot, i la veritat és que en general la temàtica l'he trobat molt encertada, original i ben portada. I per últim... anem a l'addicció. A l'addicció, Jaume, com ho veus?
Li he posat un 3, crec que és correcte, manté un bon nivell d'addicció i amb la temàtica que està plantejada era molt difícil fer-ho, per tant li poso un 3.
I tu, Marc?
Jo li he posat un 2 també perquè no és un llibre que m'hauria llegit en una tarda. No arriba a ser un llibre que no vulguis continuar, però trobo que li falten elements per mantenir-me enganxat.
Jo li he posat un 3, també, opino el mateix que en Jaume. És un llibre ben portat i que a la vegada no és que et cridi el llibre de deixar de fer coses precisament per llegir-lo, però no et fa mandra tornar-t'hi a posar perquè saps que t'entreté i que està bé. Doncs segons aquestes valoracions, en Jaume ha valorat el llibre amb una puntuació de 15 sobre 20, en Marc ha puntuat el llibre amb un 10 sobre 20, i jo mateix, en David, ha puntuat el llibre amb un 15 sobre 20. Em queda bastant clar qui li ha agradat més el llibre i qui li ha agradat menys, no?
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon. Us recordem que Les marmotes de la biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes, a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. Us anunciem ja el llibre que comentarem al proper capítol, d'aquí un mes. Es tracta de El resplendor, del mestre del misteri, Stephen King. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així poder escoltar-nos en propietat en el proper programa. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca.
Your innocence.